Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? Ho han sentit? M. Rajoy és Mariano Rajoy? Que això no m'ho esperava! Jo pensava que era Montserrat Rajoy. Avui és dimecres, 5 de març. Mare de Déu d'Àfrica, Dia Mundial de l'Eficiència Energètica i Dia Internacional pel Desarmament. Tal dia com avui del 1616, l'Església Catòlica condemna el llibre de Copèrnic que demostra que el Sol no gira al voltant de la Terra. 1847, a Espanya, la reina Isabel II autoritza a l'Ajuntament de Sevilla per celebrar la Fèria d'Abril. Tracatrà! 1916, es funda el club de futbol Real Club Deportivo de Mallorca. El 1960, un 5 de març, el fotògraf Alberto Korda fa la famosa fotografia al revolucionari argentí-cubà Ernesto Che Guevara, que seria anomenada posteriorment com guerriller heroi, que és una foto en blanc i negre amb ell assistint a un funeral. El 1998, la NASA anuncia el descobriment per part de la nau Lunar Prospector d'aigua en forma de gel emmagatzemada en cràters de la Lluna. I l'any 2020, a Espanya, es certifica la primera mort per Covid. Tal dia com avui ens van deixar Joseph Stalin, John Belushi, Hugo Chávez o l'actriu porno Lolo Ferrari. I avui fan anys gent com Diango, Felipe González, l'actriu Eva Méndez o Jake Lloyd, que és el nen que va fer d'Anakin Skywalker en aquella horrorosa pel·lícula que es diu L'amenaça fantasma i que ara mateix està retirat del món de la interpretació. Carrer Major, la millor opció per estar informat, entretingut i molt ben acompanyat des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, la nova Ràdio de Reus, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, amb la xarxa de comunicació local vigilant de ben de prop. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Dissabte 8 de març... Perdó? Ramon, bona tarda. Doncs com deia, el dissabte 8 de març Valls es convertirà en la capital catalana dels Jocs de Taula. I és que tindrà en lloc la segona edició del Valls Juga, una iniciativa que vol ser referent del joc de taula al Camp de Tarragona i al sud del país. Per parlar d'aquesta nova edició tenim amb nosaltres el portaveu de Valls Juga, el Ramon Balcells, al qual saludem. Ramon, bona tarda.
Bona tarda. I ara sí.
Dragones i mazmorres, com deia, eh?
Dragones i mazmorres. Sí, sí, mítica sèrie.
Mítica sèrie i mític joc. Què vau aprendre de la primera edició del Valls Juga, Ramon?
Vam aprendre que la gent té moltes ganes de jugar. Que al Camp de Tarragona aquests events funcionen com es va veure en aquesta primera edició, que van vindre 1.600 persones, no? I també vam aprendre com millorar per la segona edició.
Valls Juga, si es fa Valls, doncs com no, ha de ser relacionat amb el món casteller. Tots els espais tenen nom de vocabulari casteller, Ramon.
Sí, va sorgir aquestes dinàmiques, no? Aquesta manera de compaginar els dos events perquè tenen punts en comú, no? Que és, el joc és cooperatiu, Fes Castells també pot ser molt cooperatiu, hi ha la competició, hi ha la gent que quan s'ajunta fa pinya, són moltes coses que se diuen molt bé i fins i tot aquest any tenim nit de completes, que serà una sessió nocturna de jocs de taula i jocs de rol.
Quin és l'objectiu del Vall Juga?
L'objectiu és apropar el món del joc i la diversió a totes les edats. Fer de Valls un espai intergeneracional per crear aquests lligams, no? I fer comunitat, i difondre les bondats dels jocs.
I també convertir Valls en ciutat referent del territori dels jocs de taula?
Bé, aquest és un objectiu que va acompanyat del festival, no? Volem que el Camp de Tarragona tingui aquest espai també. Normalment són festivals que es realitzen a Barcelona o altres comunitats més al nord, però un festival d'aquesta magnitud no s'havia realitzat fins ara i teníem totes les opcions i forces. Havia estat el moment per fer-ho i ho hem aconseguit.
Mm-hmm. Més de 50 entitats, empreses, editorials i associacions fan possible aquest esdeveniment únic, un èxit absolut de participació, bueno, de participants en aquesta segona edició, no?
Sí, ja la primera edició ens van quedar molt sorpresos. De fet, les editorials els permet donar-se a conèixer. El món dels jocs de taula i jocs de rol és molt gran, però no arriba a tothom. El públic mainstream, no? El més proper, continuen pensant que els jocs de taula molts són el Trivial o Monopoly, no? I estan ratllant més el que són joguines. Els jocs de taula són més complexos, tenen mecàniques amb un objectiu clar, tenen una història darrere, i els festivals permeten a associacions i editorials donar-se a conèixer a un públic que d'altra manera no seria possible.
Mm-hmm. Estan de moda els jocs de taula, hi ha moltíssims, infinitat, cada cop les botigues, sobren botigues especialitzades de jocs de taula, únicament, no només de joguines. Ho noteu també per la zona que estan de moda?
Sí, de fet, aquí ha començat a haver-hi un moviment. Gràcies a la primera edició del Vall Juga es va crear l'associació La Pera Juganera, que ara envolta els 60 associats, entre 60 i 80, perquè també hi ha moltes famílies. I això s'ha notat a l'hora de, amb el tema dels comerços, no? Pues han anat comprant més jocs. Ara hem vist per aquesta edició que comerços tradicionals d'aquí Valls han fet aparadors amb els jocs de taula. Doncs, clar, totes aquestes cosetes es veuen. Perquè els jocs no només et donen diversió, no? De passar-t'ho bé, sinó que aprens molt a l'hora de jugar amb ells. I se n'adonen la gent que jugar a jocs de taula no és un joc, sinó que porta molt d'aprenentatge.
Mm-hmm. Una de les novetats d'enguany és el Crim de Valls. Ai, això... En què consistirà?
Això consistirà en que grups de 5-6 persones hauran de resoldre un crim fictici ambientat al Valls de principis del segle XX, el 1920, i a diferents zones de l'espai on es realitzarà, que és la sala cursal, amb els seus exteriors, doncs es trobaran gent caracteritzada i hauran d'interrogar. És com participar d'un episodi de l'Agatha Christie o de la senyora Fletcher.
Bueno, sempre que anava la senyora Fletcher hi havia un mort. Aquest Crim de Valls el teniu controlat, no?
Sí, sí, aquest està controlat.
També, una de les, aquesta és una de les novetats, El concurs de cosplay, que cada vegada té més adeptes pel Camp de Tarragona i no podia faltar el Valljuga.
Sí, hem provat a veure quina acceptació té aquesta nova proposta que oferim. Jo invito tota la gent que vingui al Valljuga, vingui disfressada, que s'apunti al concurs, perquè hi ha un premi amb jocs de taula. I també dona molta vida, no?, a un festival, veure gent caracteritzada de personatges de jocs de taula o de pel·lícules, perquè ara tot està tan relacionat. Hi ha jocs de taula de Game of Thrones, de Star Wars, de Dragones i Mazmorras, no?, de Dracs i Cataus en català. I que és una opció que ens va semblar interessant.
I tornejos de diversos jocs que són els que més de moda estan. Bueno, no és que siguin els que més de moda estan, però quins seran aquests que heu escollit, aquests tornejos de jocs de taula al Valljuga?
A veure, de tornejos tenim el joc... Són jocs de cartes bastant... El que es diuen fillers, que és el Pixies, que és un joc bastant recent. El Faraway. Jo conec, per exemple, el Dioses, que és un joc que ha sorgit des d'un canal de YouTube que parla sobre la mitologia amb un format musical i de dibuixos que ha tingut molta acceptació en el jovent i s'ha fet un joc de cartes que està bastant bé. Llavors són aquests jocs que ens han cedit les editorials que ells també intenten potenciar, que els hem provat i són força divertits i es podran jugar en el propi festival i hi haurà, com ben dius, la final del torneig.
Bueno, el que s'aposta des del Valljuga és que tota la família jugui, que portin els més petitons perquè també tenen el seu espai pels nadons i, com he dit, perquè tota la família jugui i permeten integrar a tothom, a tota la gent.
Correcte, tenim un espai de primera infància que està format pel Tallfusta, són entorns de psicomotricitat on els nens més petits es podran desplaçar i passar-s'ho molt bé, que aquelles estones són espais de 10 per 10 metres, o sigui, són bastant grans. També hi haurà un espai de construcció de Lego, de figures cable, que són com aquestes estructures de els que són més grans, els castillos, feien de fustetes, i podies muntar diferents formes. És un lloc que està pensat perquè tothom pugui passar l'estona, que puguin vindre amb els més menuts, que no se sentin fora de lloc, i que s'ho passin tots bé en família.
I pels més atrevits, ja saps que hi ha el Warhammer, que és un dels que està triomfant, el Blood Bowl, totes aquestes mecàniques més complicades amb figuretes, els jocs de taulell, etc etc, que estaran durant tot el dia a la sala Cursal, no?
Sí, tenim l'espai de gamma extra, que són els jocs més experts, que requereixen de més temps, des de partides de rol, que per la gent que no ho conegui ja estaran pensades per iniciar-se en aquesta afició, amb mecàniques senzilles. Hi ha molts jocs que es demostraran, un dels quals és Dracs i Cataus, o Dragons i Mazmorras, en castellà. I a part, hi haurà la zona de jocs més familiars, amb demostradors, per ajudar les persones novells a poder gaudir de tota aquesta oferta que hi haurà.
A la sala Cursal, dissabte, des de les 10 del matí fins les 12 de la nit. Són un munt d'hores, per aquest Valljuga.
Són moltes hores. Tenim bastant cobert, també, perquè tindrem dos punts per menjar, dos food trucks, que m'agradaria, no?, reconèixer el mèrit, amb hamburgueses i creps sense gluten. Això farà que la gent pugui quedar-se allí, passar-la el dia i a la nit jugar amb jocs encara amb més complexitat, amb un entorn més reduït, no?, i passar un dissabte fantàstic.
Passar un dissabte fantàstic i, a més, amb entrada gratuïta, no ens oblidem, Ramon.
Exacte, l'entrada gratuïta i els estacionaments propers de pagament amb un preu reduït de 2,95 per tot el dia. Està molt bé.
Doncs ja ho saben, amics i amigues del carrer Major, aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, segona edició del Valls Juga, aquest festival del joc del Camp de Tarragona, que celebrarà la sala Cursal de Valls fins a les 12 de la nit per tota la família, on tindrem, com hem dit, els crims de Valls amb la gent del grup del teatre principal, el concurs de cosplay, el torneig de Dioses, del Faraway, de Pixies, espais per la canalla, pels més petits, food trucks, menjar, alegria i molts daus en aquest Valls Juga, a la seva segona edició. Ramon Balcells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí al carrer Major. Molta, molta sort i que els daus us siguin propicis.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Carrer Major, totes les veus del territori.
Doncs estem esperant a connectar amb el nostre home al Marroc, amb el Mohamed Said Badawi, que ens parlarà avui sobre el Ramadà. Estem enviant-li missatges perquè entri en la videoconferència. De moment encara no s'ha connectat. A més, avui anem una mica tard perquè m'ha enviat un missatge dient-me que Toni que no podia entrar a primera hora i que si el podíem canviar a segona perquè... me sembla que estava en un embús. També hi ha embusos al Marroc. Déu-n'hi-do. Anem a gaudir de la música de la banda sonora del David Fernández mentre esperem que el nostre company, el nostre home al Marroc, el Mohamed Said Badawi, es connecti. Doncs nosaltres continuem aquí al carrer Major, al programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Del 28 de febrer al 30 de març té lloc el Ramadà, el mes més sagrat pels musulmans. Durant el novè mes de l'any musulmà, des de la sortida fins la posta del sol, no poden ni menjar ni beure. Per parlar d'aquesta festa tenim, com hem dit, el nostre home al Marroc, l'activista Mohamed Said Badawi, al que saludem. Mohamed, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Doncs molt bé, la veritat és que bueno, ja ens queden poques hores per poder trencar el dejuni, un parell d'hores només.
Jo estic a les fosques, no sé per què, m'ha sortit. Un mes de dejú, d'oració, de reflexió i de comunitat. Per què es fa aquest ramadà, Mohamed?
Bueno, el ramadà, tal com has dit, és el nou mes del calendari islàmic, però per això és un dels pilars de l'islam. I per això és la importància del dejuni, perquè tots els musulmans que creiem en aquesta religió, doncs, en certes edats, doncs, estem obligats a fer el dejuni, excepte doncs, la canalla, les persones grans, les persones que estiguin malaltes. Tota la persona que estigui sa i cregui en aquesta religió, doncs, l'ha de complir.
Com funciona per un musulmà? Perquè, com hem dit, són moltes hores, des de que surt el sol fins que es posa, sense que pugueu menjar, sense que pugueu beure ni aigua. I com us ho feu? Perquè tinc entès que us aixequeu unes horetes abans de que surti el sol, esmorzeu forts... Com funciona el dia a dia per un musulmà al ramadà, Mohamed?
Mira, jo t'explico, per exemple, el meu dia a dia, que han sigut aquests 4 dies aquí al Marroc. A Espanya i a Europa són, jo porten 5 dies, i nosaltres aquí al Marroc doncs, portem 4 dies de dejuni. Doncs m'aixeco sobre les 5 del matí, prenc alguna cosa així lleugera per poder doncs, aguantar el dia, dàtils, algunes creps, alguna cosa doncs, així de fruita o coses així de formatge, coses així suaus. I ja està, sobre les 5 i mitja doncs, parem de menjar i ja està. Jo, per exemple, faig l'oració, que tinc que fer doncs, la primera del dematí, que és sobre les 5 i mitja, i després me'n torno a dormir, i després a les 9 m'aixeco i vaig a la feina. Faig activitat normal a la feina. Estic aquí al Marroc, doncs, l'horari de la feina s'adapta una mica doncs, almenys al que estem. Per exemple, nosaltres ara aquí al Marroc, a la feina on estic jo, doncs, fem jornada intensa de 10 fins a les 3, i ja està, només 5 hores de feina i cap a casa.
I quan arribes a casa, quan el sol es pon, llavors ja es trenca el dejú i què és el que mengeu? No us farteu, no, Mohamed? Perquè deu ser dur, i a més.
Depèn de quina persona, hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha persones que sí que s'afarten, hi ha persones que mengen poc, i després hi ha cadascú doncs, i el seu estómac, no? I les ganes que tingui de menjar. Jo, per exemple, quan arribo de la feina, doncs estic per casa, vaig a comprar les coses que necessitem, si necessitem alguna cosa doncs, per aquell dia o per altres dies. I després, tal com has dit, sobre les 6:20 aquí a Tanger, doncs és la crida de l'oració i ja podem trencar doncs, el dejuni. Normalment, a totes les cases marroquines no hi falta la sopa típica, que és la harira, el dolç típic del mes de Ramadan, que és la shebaqia. Vale? I després doncs, cadascú doncs, el plat que el vulgui combinar doncs, al gust. No? Mira, per exemple, nosaltres avui tenim cuixes de pollastre amb patates i la sopa de harina.
Home, no podeu ni beure ni menjar, no es pot beure aigua. Ara, en ple mes de març, que és el que dura el ramadà, ara és còmode. Però quan arriba el ramadà, en èpoques de calor que ha caigut, per exemple, en ple mes d'agost, és molt complicat, no?
Home, es fa molt més dur. La veritat és que sí, es fa molt més dur. I l'hem passat ja al mes de setembre, al mes d'agost, hem passat el juny, el juliol. I la veritat és que són mesos molt, molt, molt complicats, sobretot pel tema de no beure aigua, perquè per menjar doncs, una persona pot aguantar i sense cap problema, però sí que el tema de l'aigua doncs, és necessari per hidratar-se. I sobretot la gent doncs, que treballa doncs, jornades de 8 o 9 hores doncs, en ple sol, doncs, la veritat és que és molt dur de portar. Però tal com has dit, ara mateix doncs, al març, la veritat és que fins i tot la temperatura aquests dies l'està acompanyant, tenim una mica de pluja, no tanta pluja com teniu vosaltres a Catalunya pel que he vist, però sí que doncs, alguna ruixada doncs, anem tenint i això doncs, fa que el temps sigui molt suau amb la gent que portem a les unies aquests dies.
Has dit que les persones sanes i creients estan obligades a fer el ramadà. Qui no està obligat a fer el ramadà? Els més petits, suposo, els més ancians, dones embarassades també estan obligades a fer el ramadà? O com funciona tot això, Mohamed?
No, tal com has dit, la canalla fins a la pubertat doncs no estan obligats a fer el mes de ramadà el dijuni. Les persones grans que siguin dèbils doncs, tampoc estan obligats a fer el dejuni del mes de Ramadà. Les persones que tinguin malalties cròniques tampoc l'han de fer. Les persones que puntualment enfermen doncs, poden trencar el dejuni i després l'han de recuperar altres dies, en un altre dia de l'any. I tal com has dit, les dones embarassades, les dones que estan de postpart, la dona que està menstruant, doncs, totes aquestes persones doncs, no han de portar a terme doncs, el dejuni del mes de Ramadà.
Has dit que després ho podeu recuperar, o sigui, que si algú assalta el ramadà, no ho sé, que li agafi un... Ai, que es desmai o que li agafi alguna cosa i begui una mica d'aigua, assalta el ramadà, què passa si se'l salta? Ah, com has dit tu, el pots recuperar després, no?
Sí, una persona que no cal que sigui perquè doncs, estigui en dijuni i s'ha desmaiat o el que sigui. Jo què sé, m'aixeco demà i estic constipat i no puc fer el dijuni. Doncs trencar el dijuni els dies que estigui malalt i aquells dies doncs, els puc recuperar doncs, durant l'any. Tinc de temps fins que no arribi el pròxim ramadà. O sigui, tinc quasi tot un any per recuperar aquells dies perduts i ja està, i ja es recupera doncs, amb facilitat.
Ni fumar es pot, ni menjar xiclet, perquè dius tu, bueno, mira, amb un xiclet enganyo l'estómac. Fumant, perquè dius tu, jo fumant no tinc gana. No es pot, no?
Això del xiclet m'ha passat aquest cap de setmana, que tenia uns clients de València, i ells sabien doncs, que estàvem en dejuni, estàvem de ramadà, i quan pugen al cotxe, quan els havia deixat que havien per dinar i després pugen al cotxe i em diuen vols un xiclet? Dic, estic en dejuni. I un xiclet també? Dic, un xiclet també. Doncs no podem tampoc doncs, mastecar el xiclet i perquè té també un gust i també doncs, seria doncs, com degustar qualsevol aliment. Ni xiclet, ni fumar, ni aigua, ni res. Tot el que sigui doncs, portar alguna cosa doncs, a la boca doncs, està prohibit en aquests dies.
També ni el sexe i la música. Sí. Podeu escoltar música?
Bueno, la veritat és que la música ara la trobes en tot arreu. O sigui, tothom està escoltant música. Sí que la religió doncs, musulmana durant tot l'any, no només en el mes de Ramadà, doncs, diu que és millor doncs, deixar a part la música, no escoltar música. I ja està, però no és només donant el mes de Ramadà, sinó que hauria de ser tot l'any. Encara que avui, amb la canalla d'avui en dia, crec que els hi pot faltar menjar i no els hi pot faltar música.
Ah, sí, 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 és veritat, no els hi pot faltar la música als més joves. Com als més joves, també perquè entrin en el Ramadà en un futur... És com una espècie de joc, no? A veure, els dius, a veure quantes hores aguantes avui, a veure quant de temps aguantes avui sense beure aigua, no? És com una espècie de joc per introduir-los en la religió, en el més sagrat, no?
Sí, sí, totalment, tal com ho has explicat. Normalment la canalla, ja per si ells demanen, doncs volen copiar els seus pares, els adults, no volen copiar-los. Jo també vull fer el dejuni, doncs aixeques al dematí, pren el que vol doncs, per menjar i després doncs, pot fer el dejuni doncs, les hores que pugui aguantar fins que tingui set o tingui gana i el pot trencar, no hi ha cap problema. En edats de cop, doncs, diguem-ne que si us demana el noi o la noia, doncs, ja a certes edats de 6, 7 anys, ja ho comencen a demanar. Per exemple, jo me'n recordo el meu fill, l'any passat tenia 7 anys i va començar a fer doncs, unes hores de dejuni, fins i tot va aguantar 2 dies de dejuni del mes de Ramadà. I aquest any doncs, procurem també doncs, que faci una mica i això també sempre s'ha de premiar, no? L'esforç que faci la canalla i això ajuda molt doncs, a estimular que la canalla doncs, faci el mes de Ramadà.
I els comerços s'adapten també al Ramadà? Perquè el Marroc, bona part del Marroc, es dedica a guanyar doncs, econòmicament amb el turisme i els turistes, doncs, si volen anar a menjar en un restaurant, s'adapten als turistes, s'adapten als horaris del Ramadà. Com funciona tot això, la part econòmica, Mohamed?
Sí, la part econòmica, doncs, els establiments que estan fora dels llocs turístics sí que s'adapten una mica als horaris, diguem-ne, per la gent doncs, que fa el dijun, que les botigues doncs, obren molt més tard i després per la nit doncs, s'allarguen molt més per la nit. Uh-huh. Vale? Les zones més turístiques no, fan horaris normals i corrents perquè s'entén doncs, que hi ha molts turistes i que doncs, han de trobar cafeteries, restaurants doncs, oberts per poder tant esmorzar com dinar com sopar. I això, per exemple, a la Medina d'aquí a Tànger, doncs, tots els establiments estan oberts durant tot el dia com horari de normalitat i sé que doncs, els barris doncs, s'adapten més doncs, a la gent autòctona, no? Els horaris del mes de Ramadà.
La propera connexió que tindrem amb el Mohamed encara estaran de Ramadà, li preguntarem com ho porta i parlarem d'altres temes amb el nostre activista, el Mohamed Said Badawi, l'home del carrer Major al Marroc. Mohamed, una abraçada. Ja et queda poc doncs, per degustar de la sopa i d'aquestes aletes de pollastre.
Menys de 2 hores.
Una abraçada, que vagi bé.
Bona tarda.
Adéu, adéu.
Carrer Major, totes les veus del territori.
El Ramadà. A el que ens agrada menjar a l'Iris i a mi, que sempre que diuen que diu la gent de, doncs hi ha un no sé què, i fem... No sé si ho suportaríem. Iris Rodríguez, de Ràdio Hospitalet de l'Infant, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Complicat ho tindríem, eh?
Sí, molt, molt complicat. Anava a dir impossible, però bueno, res és impossible,
no.
Així que...
No, res és
però,
impossible.
Però no, no, ens agrada molt menjar, així que...
Sí, no sé sí, jo. Sí. Diuen, ui, no sé què, i tal, i... Vinga, va, anem amb la nostra agenda, que tenim un bon grapat d'actes avui dimecres. I comencem per Tarragona, no, Iris?
Sí, d'aquí a una estoneta, a les 6 de la tarda, al Caixa Fòrum, tenim la conferència Estem menjant plàstic, que anirà
sí.
A càrrec de l'oceanògrafa Anna Sánchez Vidal, on ens parlarà de la contaminació ubicua i persistent per plàstic que pateix el nostre planeta. I també parlarà de les partícules que estem ingerint i obrirà un diàleg sobre aquestes i altres qüestions. I el preu de la xerrada és de 6 euros.
Sí, sí, estem menjant plàstic.
Sí,
a totes hores. Més cosetes,
a les 7 de la tarda, a l'Arxiu del Port, podrem gaudir de la projecció del documental Maquis a les muntanyes de Prades i col·loqui final amb el director i el guionista. També a les 7, al Soterrani Llibreria Cooperativa, tenim la presentació del llibre Les falses veritats, de Joan Viscarri, on també l'acompanyarà Esther Enric.
Anem cap a Reus.
A Reus, a les 6, al Casal de les Dones, tenim el taller El cos és casa, que anirà a càrrec de Marta Marín. És un acte que forma part de la programació del Dia Internacional de les Dones. I a 7:45, a la plaça de les Peixeteries Velles, tenim ball de la Quaresma i de les 7 virtuts.
Que, per cert, sortirà a les 7 des del Campanaret, baixarà pel carrer Llobera, arribarà a la plaça del Prim, baixarà pel carrer Monterols, arribarà a la plaça del Mercadal i s'acostarà, com ha dit l'Iris, fins a Peixeteries Velles per fer el descobriment de la vella Quaresma. No s'ho perdin, no s'ho perdin. Anem a la selva.
A la
sí,
selva...
Sí.
Digues, digues.
No, no, jo ja he fet el recorregut, jo ja he fet la falca, i tant. A la selva.
Vinga, anem a la selva, allí tindrem enterrament de la sardina a la plaça de Sant Andreu a partir de 6:45. Podeu venir a vetllar i enterrar el rei de la disbauxa vestits de negre o de ploraneres.
Ai, quina pena, que s'ha mort el rei. Ai, ai, el rei que les voltes.
I també a les 8 del vespre tenim conferència a càrrec d'Axel Baiget, historiador, sobre la figura de Teresa Prat Salvat, selvatana, feminista i miliciana. Això es farà a la sala Santa Llúcia.
Fantàstica aquesta conferència de l'Axel Baiget. Anem a la Canonja.
A la Canonja, 7:15, a l'edifici Època, tenim la xerrada Més feminisme, millor democràcia. Anirà a càrrec de Sònia Guerra, que és secretària general d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i presidenta de l'Institut Català de la Dona.
I tanquem la nostra agenda al Vendrell.
Al Vendrell, a les 7, a la sala Portal del Pardo, tenim la presentació del llibre Àngel Guimerà, biografia il·lustrada, de Neus Oliveras i Àngel Santacana.
Doncs mirin, el Vendrell, la Canonja, la Selva, Reus, Tarragona, un munt d'activitats que ens ha portat avui amb la nostra agenda la companya de Ràdio Hospitalet de l'Infant, la Iris Rodríguez. Iris, demà dijous ja.
Sí, ja, ja queda poc.
Ja s'olora el cap de setmana, tot i que plourà, però s'olora. Gràcies, Iris.
Que vagi molt bé, Toni, fins demà.
A tots vostès, els emplacem demà. Però no marxin encara del carrer Major, amics i amigues, fidels seguidors del programa, que ara ve la part informativa, amb l'Aleix Pérez i l'Adrià Duc. Servidor, Toni Mateos, marxa, que s'anirà a veure el ball de la Quaresma i de les Set Virtuts. Que vagi bé. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a carrer Major.
Ben puntuals a la nostra cita, nosaltres comencem l'informatiu aquest que fem possible a les 6 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Posarem veu tots els redactors d'aquestes emissores i també l'Adrià Duc des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, jo mateix Aleix Pérez des de la nova Ràdio de Reus i el control tècnic i tenim, com sempre, inestimable ajuda del Raül Escarvajal. Comencem amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'eventual responsabilitat patrimonial de la Generalitat davant d'una possible retirada del projecte del Hard Rock. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Així ho ha aprovat aquest dimecres a petició del PPC i per unanimitat la Comissió de Territori i Habitatge. Concretament, diversos grups han retret al govern que hagi amagat un annex a l'informe que contenia informació sobre eventuals indemnitzacions als promotors en cas de no tirar endavant. Els populars no han considerat extraordinàriament greu, mentre que el PSC ha assegurat que Paneque vol comparèixer i deixar palès que no s'ha amagat cap informació.
Nova jornada de retards ferroviaris i de malestar dels usuaris dels trens de la demarcació de Tarragona. Diverses persones que pateixen el caos del servei han expressat a través d'X, l'antic Twitter, el seu enuig per la situació viscuda a les vies.
Rodalies ha anunciat pels vols de 9:45 del matí en aquesta mateixa xarxa social que les línies R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 circulaven amb demores de 20 minuts de mitjana entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders per incidència a la infraestructura. Però, segons usuaris del servei, la situació era força més greu. Un d'ells ha demostrat amb una imatge que els regionals acumulaven al voltant d'una hora de retard. Un altre ha exposat a través d'un extens fil en l'antic Twitter la situació que han patit els usuaris a l'estació de Calafell, que han hagut d'esperar més d'una hora i mitja perquè parés un tren. A més, atesa l'aglomeració de l'interior del comboi, la majoria de persones s'han quedat fora i això hauria generat tensions entre els mateixos usuaris. La jornada d'ahir dimarts també va ser complicada a la xarxa ferroviària per una incidència tècnica entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.
La resposta l'ha canalitzat la plataforma Dignitat a les Vies, que s'ha fet ressò a les queixes d'aquests usuaris i, a més, també va amenaçar ahir en declaracions al programa Carrer Major en promoure accions per fer la guitza, assegurant si la situació no millora en els propers dies.
Aquest dilluns i dimarts, en les dues primeres jornades amb el servei restablert entre Tarragona i Barcelona, després de les obres al túnel de Roda de Berà, els retards han estat reiterats i destacables. Ens ho explica Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha assenyalat al programa Carrer Major que es plantegen promoure accions per fer la guitza si el caos ferroviari viscut els últims dies continua. Aquest dilluns, en la primera jornada amb el servei restablert entre Tarragona i Barcelona després de les obres del túnel de Roda de Berà, Els retards van ser destacables. Gómez ha relatat que en el primer tren de Tarragona a Barcelona, que comptava amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va arribar amb 50 minuts de retard, però encara va ser més exagerada la demora del tren que feia el trajecte a l'inrevés, que va arribar a la capital tarragonina amb més de 2 hores de retard. A més, la portaveu de Dignitat a les Vies ha lamentat l'actitud de Paneque en la conversa que la plataforma va tenir amb ella, en la qual els hi va demanar paciència perquè s'està invertint.
Ens va dir que ja sabia que ens despertem més d'hora, que ja sabia que arribem tard, però que fem mà de paciència, que aquí ens queden 2 anys.
Amb to sarcàstic, Gómez ha afegit que preferien el servei amb autobús per carretera que es va oferir durant els mesos del tall.
Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta crònica. T'emplacem aquí uns segons perquè el sector hoteler adverteix també d'un canvi cultural que dificulta trobar professionals.
Així ho ha apuntat el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, en la presentació de la Fira de l'Ocupació. És una crònica de Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
L'hostaleria tarragonina assegura que hi ha un canvi cultural a les noves generacions que suposa un obstacle pel sector a l'hora de trobar personal. Així ho ha apuntat el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, en la presentació de la Fira de l'Ocupació. Pintado explica que des del sector es percep que hi ha menys cultura de l'esforç i del sacrifici i ha insinuat que hi ha persones que prefereixen estar a l'atur que treballar en sectors d'alta demanda de professionals, com és l'hostaler en plena temporada d'estiu.
Doncs bueno, que hi ha l'esperit de sacrifici, l'esperit de servei, de voler créixer professionalment, almenys en el nostre sector ens està costant moltíssim. I hi ha una dada que aquí crec que sí que són deures de l'administració. Un país turístic com és Espanya, com comentava abans, no? Segon destí mundial, a nivell econòmic és molt difícil veure-hi un futur quan el mes d'agost, que ens falta personal a tothom, doncs a Espanya té un 12% d'atur. És a dir, hi ha un 12% de la població activa cobrant sense treballar.
En aquest sentit, el president de l'associació ha assenyalat que és feina de les administracions impulsar polítiques que promoguin l'ocupació i ha defensat que les polítiques de subvenció passin uns filtres més estrictes.
Gràcies, Guillem, per aquesta crònica. Ara passem a successos on han detingut a 6 homes per robatoris de metall al Baix Camp.
En un dels casos van sostreure material valorat en gairebé 270.000 euros. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 homes entre 19 i 40 anys a l'Hospitalet de Llobregat com a presumptes autors de 3 robatoris amb força i pertinents a un grup criminal. Els fets van tenir lloc entre gener i febrer a Riudoms, Reus i la Selva del Camp, on van sostreure material d'obra i fins a 10 tones de peces metàl·liques valorades en 267.000 euros. La investigació ha permès confirmar que els lladres actuaven de forma coordinada, utilitzant diversos vehicles per moure's i vendre el metall al mercat negre. Els detinguts acumulen 25 antecedents policials i van passar dissabte a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions durant els pròxims dies.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. Passem ara a un caràcter més local. La Guàrdia Urbana i el Departament de Neteja Pública de l'Ajuntament de Tarragona estan portant a terme un treball conjunt per combatre l'incivisme i els abocaments il·legals. Fruit d'aquesta col·laboració, la setmana passada es van interposar 3 sancions molt greus per l'incompliment de l'ordenança municipal referent al servei de recollida de residus municipals, les quals ascendeixen a 2.000 euros cadascuna.
Les investigacions han permès identificar i sancionar els autors d'un abocament de diferents sacs de runar al camí del Lloritó, de diversos residus al camí vell de Tarragona i un últim per llençar voluminosos com neveres i sofàs al costat dels contenidors sense avisar el telèfon verd perquè ho recullin. Des de l'Ajuntament es recorda que durant el 2024 es van instal·lar cartells d'advertiment de prohibició d'abandonar voluminosos i andròmines als contenidors detectats com a més conflictius. En total es van enganxar 350 cartells en contenidors considerats punts negres. El consistori té a disposició de la ciutadania 3 serveis per a la recollida de deixalles voluminoses d'ús exclusiu per a particulars, com és la deixalleria fixa, el telèfon verd i l'aplicació EPP.
Seguim a Tarragona, on l'intercanviador de Batestini s'estrenarà amb els autobusos municipals el proper dilluns 10 de març. L'anunci l'ha fet la consellera de Mobilitat, Sònia Ors, al programa Bon Dia Tarragona.
Un cop Renfe ha tancat el pla alternatiu de transport per les obres del túnel de Roda, l'empresa municipal de transports ha dissenyat un pla per traslladar a Batestini les línies que passen pel centre de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Ricard Lahoz.
A partir, doncs, del dilluns dia 10, hi aniran les línies que passen pel carrer Prat de la Riba i a finals de juny ho faran les del carrer Pere Martell. Això suposarà eliminar les parades que hi ha en aquests dos carrers. Ho explica Sònia Ors a Ràdio Ciutat de Tarragona.
La primera fase serà aquesta, del dia 10 de març. Les línies que vindran cap aquí seran les línies que estan al carrer de Prat de la Riba. Des de lo que és la Imperial Tarraco fins al Ramon i Cajal, les línies que estan en aquest carrer les passem, la traspassem directament ja al Batestini. Per què només aquestes línies? Perquè només podem portar-les allà les freqüències que no siguin afectades pels horaris. No pot ser d'una altra manera.
La consellera també creu que a inicis d'estiu tindran a punt l'estudi que determinarà possibles canvis de recorreguts, perquè els traçats actuals de les línies de bus són dels anys 80. Orts recorda que la MT incorporarà aquest any 10 nous vehicles i avança que hi haurà diners per comprar altres 8 o 10 autobusos l'any que ve. L'objectiu del mandat és destinar més d'11 milions d'euros a la renovació de la flota actual de 77 vehicles, alguns dels quals ja tenen més de 18 anys d'antiguitat.
Gràcies per aquesta crònica, Ricard. Seguim a Tarragona, on 90 empreses oferiran 1.000 llocs de treball en la Fira de l'Ocupació.
L'esdeveniment arriba a la seva 12a edició buscant captar professionals en aquells sectors amb més demanda de personal. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Al voltant de 90 empreses participaran en la Fira de l'Ocupació de Tarragona del proper 13 de març i posaran a disposició un miler de llocs de treball als interessats. L'esdeveniment arriba a la seva 12a edició buscant captar professionals en aquells sectors amb més demanda de personal. Concretament, els llocs de treball més buscats són de l'àmbit turístic i hostaler, logístic, industrial i administratiu. A més, enguany s'han programat diversos tallers i jornades que han de donar als assistents les eines que necessiten per ocupar els respectius llocs de feina, ha apuntat la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roger. L'empresària ha posat en valor la fira per contribuir a la competitivitat econòmica del conjunt de les comarques de Tarragona, recordant que s'ha replicat a altres zones de la demarcació.
Val a dir que el model de les fires l'hem replicat també a diferents indrets del nostre àmbit cameral, com és el cas del Baix Penedès. En un context de canvi i també de noves oportunitats professionals, considerem que aquesta és la nostra millor contribució a la dinamització de l'economia de les comarques de Tarragona.
L'esdeveniment també compta amb el suport de l'Autoritat Portuària de Tarragona, la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, l'Ajuntament i l'empresa Cessa.
Gràcies, Guillem, per aquesta crònica. Anem a Reus, que celebra la Setmana Santa amb més de 80 actes.
Els actes de Quaresma i Setmana Santa tindran lloc des d'aquest dimecres 5 de març fins al 27 d'abril. És una crònica de Laura Navarro des de la nova ràdio de Reus.
Reus es prepara per viure una Setmana Santa molt especial amb la commemoració del 75è aniversari de l'agrupació de Setmana Santa. Enguany el programa compta amb més de 80 actes, incloent-hi exposicions, conferències, viacrucis i processons, amb la participació de totes les confraries de la ciutat. A més, s'ha recuperat el cartell original de 1950, adaptant-lo als temps actuals. Un dels esdeveniments més destacats serà l'exposició Setmana Santa de Reus, 75 anys d'agrupació, que es podrà visitar al centre comercial El Paiol fins al 5 d'abril. També es durà a terme la campanya Aparadors de la Setmana Santa en col·laboració amb el comerç local. Pel que fa a les processons, es mantindran les tradicionals pel prendiment, el silenci, el sant enterrament i les tres gràcies. Escoltem a Jaume Pinyol, president de l'agrupació de confraries de la Setmana Santa de Reus.
Els 75 anys de l'agrupació són una fita que ens permet aturar-nos, valorar tot el que tenim, tot el que hem aconseguit junts, però sobretot ens anima també a continuar amb el mateix esperit de renovació i creixement que ha caracteritzat la nostra Setmana Santa.
Com a novetat, el 27 d'abril el Teatre de les Germanetes dels Pobres acollirà la representació de la Passió, coincidint amb la festivitat de Mare de Déu de Montserrat. Les entrades tindran un cost de 10 euros i els beneficis es destinaran a les Germanetes dels Pobres.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica que ens arribava des de Reus. Passem ara a Montblanc, on la residència acull una prova pilot de la URB amb un robot d'assistència personal.
L'objectiu de l'estudi és millorar la interacció amb persones grans amb demència. És una crònica de la companya Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
Durant un mes, els residents del centre de Montblanc interactuaran amb la Nuca, un robot en forma de foca cadell. L'objectiu és millorar les relacions personals entre residents i també amb els seus familiars. Blanca Deusdat, investigadora de la URB i coordinadora del projecte MyRobot.
Un robot dintre la robòtica social que s'anomenen robots de companyia, no? I s'ha estudiat molt aquest tipus de robot, és el Personal Assistant Robot, el PARO, que s'utilitza el nom de Nuca més a Espanya, llavors s'ha estudiat molt doncs, això com pot aportar millores de benestar, menys ansietat, en persones amb demència. El que està poc estudiat o falta més és veure també com una eina social d'interrelació, de comunicació.
La residència de Montblanc és la primera de les 8 que acolliran aquesta prova pilot, l'objectiu de la qual a llarg termini és que el robot sigui una eina més de les residències i que serveixi per millorar el dia a dia dels seus residents.
Moltes gràcies, Gemma, per aquesta crònica des de Montblanc. Ara passem a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on l'UNED Senior ja està en marxa.
Aquest dimarts 4 de març van impartir una classe pràctica en el marc del segon quatrimestre anomenat Tast de Ciència. Ens ho explica Iris Rodríguez des de l'Àdio l'Hospitalet.
Aquest dimarts 4 de març, la UNED Senior de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va impartir una classe pràctica al laboratori de l'Institut Berenguer d'Entença en el marc del segon quadrimestre, anomenat Un tast de ciència, amb l'objectiu d'apropar la ciència a l'alumnat. Raquel Gabaldón és professora del curs.
El curs es distribueix en 4 blocs. El primer ha sigut d'introducció, en el que hem parlat una mica de què és la ciència, el mètode científic, les diferents investigacions. El segon és parlar sobre el cervell, les neurones, les connexions mentals. El tercer, genètica, immunologia, vacunes, que això també interessa molt. I l'últim es farà una mica de nutrició i metabolisme.
Aquests cursos estan dirigits a persones majors de 55 anys que busquen completar la seva experiència professional i coneixements previs amb una formació que els permeti actualitzar-se i adquirir una major comprensió i participació en la societat actual.
Gràcies, Iris, per aquesta crònica des de Ràdio L'Hospitalet. Un últim apunt, i és que el Departament de Territori ha obert avui mateix el procés de participació ciutadana dins del procés administratiu per la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena.
El procés participatiu que emana del decret és un dels darrers passos abans de la posada en marxa definitiva del parc que preveu aprovar definitivament a principis de 2026. Els documents es poden consultar per internet. També s'han programat encara, sense lloc i data concrets, 6 sessions informatives per explicar els detalls del projecte, aclarir dubtes i facilitar la participació de la ciutadania. El procés de participació es tancarà a principis de maig per estudiar les aportacions i decidir tècnicament quines es poden incloure en el decret. El decret delimita la superfície del futur parc natural en 43.700 hectàrees. Inclou 24 municipis de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. I serà el segon més gran de Catalunya després del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
I en cultura, les comparses Sinus i Urban Style guanyen el Carnaval 2025 de Tarragona.
Totes dues organitzaran els sèquits del rei Carnestoltes i la reina concubina la propera edició. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens.
Sinus Sport i Urban Style s'han proclamat aquest dimarts nit com les comparses guanyadores del Carnaval 2025 de Tarragona.
Segon premi, Urban Style! Primer premi,
la comparsa Sinus amb la temàtica Versalles ha obtingut la primera posició del veredicte del concurs de comparses del Carnaval 2025 de Tarragona i un premi de 1.500 euros. Seguidament, la comparsa Urban Style amb la temàtica dels Inuits ha obtingut la segona posició del jurat, coincidint amb la segona posició que va obtenir també a la disfressa d'or i un premi de 1.000 euros. Totes dues organitzaran els sèquits reials de la propera edició. D'altra banda, s'han classificat també, i en aquest ordre, les comparses Aerodance, Pandora, Spectrum, Torres Jordi, Som i Serem, Carmelites, Cayo Largo, Màgic Dansa, Amics de la Arta, Artifex, la Unió Aquae, Platinum i la Ballaruga. Tots ells amb un premi de 350 euros. Finalment, el Premi Honorífic, Participació i Promoció es va otorgar als Reis del Carnaval, Premi Simpatia, Màgic Dansa, Premi Sàtira, la comparsa La Murga i la Sostenibilitat als Amics de la Peralta, tots ells dotats amb 200 euros. Una nit d'emocions que posava punt i final al Carnaval tarragoní i que es va poder seguir en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona, una transmissió que pot recuperar-se a rctgn.cat.
Amb aquest reconeixement a tots els guanyadors, posem punt i final en aquest informatiu de Carrer Major. Ens hi posarem, com sempre, demà a partir de les 4 de la tarda. Que vagi bé, adeu.